Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de boires matinals. Nova jornada d'ambient càlid per l'època de l'any, amb núvols baixos i obertura de més clarianes al migdia.
Molt bon dia, us saludem des del supermatí. Avui és dimecres 19 d'octubre, com comentava l'Albert Aparicio, núvols baixos, però segueix aquesta calor. 17,6 graus a Castell d'Aro, 16,4 a la Bisbal, 16 graus també a Torroella de Montgrí, i la temperatura més alta la trobem a Palafrugell, amb 19 graus de temperatura. Estiuet en ple octubre, avui amb màximes de 26 graus. Recordeu que heu sentit bé que estem a dimecres 19 d'octubre. Sembla que costarà molt agafar la jaqueta aquest any. Vinga, som-hi, anem amb els titulars més destacats de la jornada. I comencem per Santa Cristina, perquè allà el tinent d'alcalde ha estat suspès per absentar-se de la feina i renuncia a ser candidat, dimitint dels càrrecs, Gerard.
Jaume Quintana plega per coherència i assegura que no va anar a treballar per un fet complicat i puntual de la seva vida personal. En una carta ha demanat perdó pels fets i n'assumeix les conseqüències.
Daniel Encinas està satisfet que es comencin els treballs de buidatge de Vaca Morta, Maria.
L'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ho ha explicat al supermatí. Tot i això, ha afegit que aquests treballs haurien d'haver començat ja fa temps. El buidatge començarà amb una prova pilot que extraurà 20.000 tones en 12 mesos.
L'Ajuntament de Palafrugell està treballant per la creació d'un parc agroforestal a la planta de l'Albi. Així es disposaria d'una zona dedicada al sector primari i per protegir el territori d'altres usos. Ferran Castelló.
Aquest projecte sorgeix d'una iniciativa impulsada pel mitjà dels romanents de tresoreria de l'any 2021. S'impulsa des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell i amb el suport del regidor de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius.
SOS Palafrugell presenta al·legacions contra el projecte d'urbanització a Aigua Gelida, Maria.
Des de l'associació ja van realitzar al·legacions durant el mes de juny i juliol contra el Pla de Millora Urbana, però aquesta tercera al·legació es fa en contra el projecte d'urbanització.
Unes obres per millorar la recollida de l'aigua de pluja obliguen a canviar la circulació a l'entorn de l'Avinguda Espanya i la rotonda de Josep Pallach per anar als nuclis de Calella de Palafrugell i Llafranc. Ferran.
Els conductors que vulguin baixar pel carrer Barris i Buixó per l'avinguda Josep Vergés i Mata, la dels Mossos, no poden creuar la rotonda del Superstop cap a Calella i Llafranc. Per fer-ho han d'anar fins a la rotonda de la plaça Floreal, la del Mercadona. Permetrà fer obres de millora de la recollida d'aigües. Podeu consultar les afectacions a radiopalafrugell.cat.
Els impulsors del tren tram de la Costa Brava volen que sigui un fet el 2030 per revertir la dependència dels carburants, Maria.
El tren tram de la Costa Brava planteja construir una anella ferroviària de 97 quilòmetres que envoltaria les Gavarres, dels quals 26 aprofitarien la línia actual de Riudellots a la Selva i Flaçà a través d'un tercer rail.
Detecten microplàstics en 9 de cada 10 corbs marins de la costa catalana, Gerard.
Un grup de recerca de la Universitat de Girona busca solucions per les captures accidentals en xarxes de pesca artesanal després que un estudi elaborat per la mateixa universitat detectés que el 93% dels corbs marins de la costa catalana tenen microplàstics. Es tracta d'una espècie vulnerable a l'extinció i que ara pateix l'acumulació de plàstics en ambients marins i costaners.
I seguim amb més titulars. Palafrugell ha instal·lat uns elements escultòrics a la rotonda de la Pineda Gelià a l'entrada del municipi amb la paraula suro en 4 idiomes. Ferran Castelló.
L'objectiu d'aquesta instal·lació del dissenyador Pere Álvaro és reivindicar la història vinculada a la indústria surera, segons explica l'Ajuntament en un comunicat. La instal·lació s'ha anomenat bosc tipogràfic perquè les lletres de l'escultura s'han situat una damunt de l'altra just davant de la petita sureda que hi ha en aquest giratori.
No m'he plantejat aquest projecte com un element escultòric perquè jo, no, per desgràcia, no soc artista escultor, però sí que me l'he plantejat com un projecte de senyalització tipogràfica, feta amb volum.
Plaça de l'11 de setembre, així és com es passarà a dir la plaça d'Espanya de Torroella. Mariona.
Aquest va ser el nom que va proposar l'Assemblea de Cantaires per a la Dolors, ja que la denominació de Plaça Espanya prové d'un acord adoptat durant la dictadura de Primo de Rivera. L'aprovació s'ha fet amb els vots a favor de la Unió de Partits Municipalistes, Esquerra Republicana, Junts, la CUP, Compromís i l'Est, i el vot en contra de Ciutadans.
I atenció a l'últim titular de la jornada, perquè si us agrada la ràdio, si us agrada el periodisme, heu de saber que tornen els cursos gratuïts a l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà. Maria.
Quan arriba la tardor, arriben també els cursos i tallers gratuïts que organitza l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà, i aquest any arriben amb una mirada més digital que mai.
Vuit i cinc minuts del matí, és moment de conèixer la previsió del temps. Saludem avui a l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Arribaran les temperatures de tardor o continua l'ambient càlid dels darrers dies?
Doncs tot i que entre demà i divendres baixa una mica la temperatura amb el pas d'un sistema frontal, avui i en general la resta de setmana continuarem parlant d'un ambient molt, molt suau tèrmicament parlant. La mínima la passada nit s'ha situat entre els 16 i 18 graus al Baix Empordà i la màxima rondarà els 26 graus en una nova jornada on es repetiran els intervals de núvols baixos o boirines de bon matí i també al final del dia. Hores centrals de dimecres amb més obertura de clarianes. Com dèiem, entre demà i divendres s'acosta un sistema frontal, tot i que ho farà de forma poc activa. Baixarà lleugerament la temperatura, però seguirem amb valors per sobre dels normals per l'època de l'any.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És moment ara de conèixer el comentari d'opinió de Josep Taverner.
Fa uns dies que ha començat la collita de l'arròs als camps de Pals i els entorns. Una collita abundant i de molta qualitat, segons diuen. El dissabte 15, al Mas Carles, es va fer la 24a sega tradicional de l'arròs de Pals, tal com ho feien els nostres avis i tal com encara ho fan a la República de Gàmbia, per exemple, a l'Àfrica Occidental, posant els peus en remull i amb eines ben primàries. Aquest any, m'han dit alguns productors, degut al conflicte d'Ucraïna i a la situació de fam en molts països importadors, el preu en brut augmenta un 75%, dels 310 euros de tonelada als 480 euros per tonelada. Molt probablement, per no dir de ben segur, que aquest augment repercutirà en els consumidors també. M'alegra saber que el preu tassat des del Montsià repercutirà en benefici dels productors locals. Potser és el preu just després de molts anys de cobrar-lo a 30 cèntims al quilo. Les varietats més conegudes que es conreen a Pals són el Bahia i el Bomba com a més tradicionals i el Carneroli i el Nembo com a més actuals. Es pot fer servir per tota mena de plats, especialment per cuinar l'arròs a la cassola, plat típic empordanès, ja que degut al llarg temps que està en la planta no es pasta i queda grenyal. L'arròs de Pals, documentat des del 1452, és un arròs natural i saborós. Molts restaurants de la comarca el fan servir i enlloen les excel·lències. I els restaurants de Pals, molts i de bona qualitat, fan de l'arròs de Pals el seu producte estrella, que sigui per molts anys.
Moltes gràcies a Josep Taverner per aquest comentari d'opinió. Ai, Dolors, és la cançó del dia. Anem a gaudir-la, anem a posar una mica de pausa en aquest inici del dimecres i anem a gaudir de Manel, del seu primer àlbum. Això era Ai, Dolors, dels millors professors europeus.
Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat. Ni Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un temps
rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans. Res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres. Un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta, te lo punta. I torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal. Ni Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui, Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.
Falten 3 minuts per un quart de 9 del matí. Comencem amb l'informatiu, amb les notícies més destacades de la jornada. Comencem per Santa Cristina, i és que el tinent alcalde de JxCat, Santa Cristina d'Aro, suspès de sou i feina per fitxar i no anar a treballar a l'Ajuntament de Calonge, ha renunciat a ser el cap de llista ara del partit a les municipals i ha dimitit de tots els càrrecs. Gerard.
En una carta, Jaume Quintana demana perdó. Lamento els fets, assegura el fins ara tinent d'alcalde de Junts per Catalunya, Santa Cristina d'Aro. Demano disculpes i n'assumeixo les conseqüències, assegura. El polític comunica que renuncia a l'acte de regidor, a les responsabilitats de l'equip de govern i al Consell Comarcal. Quintana també aprofita per aclarir els fets i nega que faltés a la feina de manera reiterada. Són un total de 16 hores i 57 minuts de falta injustificada, assegura Quintana, que estan repartides en 9 dies de feina, un fet puntual circumscrit a un moment concret i complicat de la meva vida personal.
Jaume Quintana ha estat fins ara tinent d'alcaldia de Santa Cristina d'Aro, on des del 2019 Esquerra Republicana de Catalunya governa amb JxCat i estava al capdavant de les àrees d'Hisenda, Recursos Humans, Participació Ciutadana, Obra Pública i Urbanitzacions.
Vinculat a l'atletisme i al món associatiu, Quintana va ser fundador del Club Atlètic del municipi. Té 43 anys i en fa 21 que és funcionari de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, també a la comarca del Baix Empordà. El consistori on treballava, però, el va suspendre durant 4 mesos de sou i feina després de descobrir que, després de fitxar, s'havia absentat en més d'una ocasió de la feina. Segons van confirmar fonts de l'Ajuntament de Calonge a la CN, el consistori li va obrir un expedient a l'estiu. Després d'estudiar el cas i confirmar les absències laborals, l'Ajuntament li va imposar la sanció. En una carta, Jaume Quintana concreta que ha pres la decisió de renunciar a l'acte de regidor a Santa Cristina d'Aro, plegant així també de les responsabilitats dins de l'equip de govern i el càrrec al Consell Comarcal.
Gràcies, Gerard. Seguim. L'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Daniel Encinas, està satisfet de que es comencin els treballs de buidatge de Vaca Morta. Tot i això, ha afegit que aquests treballs haurien d'haver començat ja fa temps. El buidatge començarà amb una prova pilot que extraurà 20.000 tones en 12 mesos, Maria.
L'alcalde explica que a través de les comissions de seguiment s'han fet diverses reunions per veure l'evolució d'aquest procés, que inevitablement s'ha allargat.
I l'última vegada ens van informar que ja començarien ara a finals d'aquest any i que té una durada prevista d'aquesta petita buidatge parcial d'un any. i estem contents per això. La PAC i el CEPA, sobretot, que són les persones que han estat més implicades, i altres persones que han estat lluitant durant anys, i que estan contents, i perquè almenys l'agència està donant una resposta.
Es preveu que el buidatge de Vaca Morta s'allargui uns 16 anys, segons afirma Daniel Encinas. Caldrà veure què passarà durant tot aquest any de prova. Reconeix que hi haurà molèsties perquè s'han de mobilitzar una gran quantitat de residus. Tot i això, volen minimitzar els possibles inconvenients que provoquin els veïns de la zona. L'alcalde, a més, afegeix que la predisposició de l'Agència Catalana de Residus en un any ha canviat molt.
Des del primer dia es va posar en contacte amb nosaltres i van començar a fer reunions fins que es va formalitzar la comissió de seguiment, i s'ha avançat moltíssim amb la feina, cosa que altres anys era impossible trobar reunions, que ens duguessin documentació, i almenys ara estem veient que estan donant la cara.
De fet, l'abocador es va tancar fa anys perquè era il·legal.
Cal recordar també que aquest abocador es troba a menys de 500 metres d'una urbanització, i aquestes 20.000 tones només són una petita part de tots els residus que hi ha a l'abocador. L'alcalde afegeix que encara no sap ben bé el destí d'aquests residus que es retiren de Vaca Morta. Per això la comissió de seguiment estarà pendent del que es faci amb aquests residus que surtin de l'abocador. Daniel Encinas recorda vagament el paratge de Vaca Morta, abans que hi hagués l'abocador. Tot i això, la seva voluntat és recuperar aquest paratge que fa uns 20 anys que va desaparèixer.
L'Ajuntament de Palafrugell està treballant per la creació d'un parc agroforestal a la plana de l'Aubi. Així es disposaria d'una zona dedicada al sector primari i protegir el territori d'altres usos, Ferran.
Amb el projecte també es crearia una unió entre les zones protegides del massís de les Gavarres amb les muntanyes de Begur i Castell Cap Roig. Marc Heras, regidor de Medi Ambient, explicava a Ràdio Palafrugell que la zona de la plana de l'Aubi i la d'Armadàs són terrenys de qualitat per a la pràctica del sector primari i amb riquesa de biodiversitat, segons un estudi de l'empresa Natura Montfred.
I ens va destacar la qualitat de l'espai aquest de la zona de l'Aubi, de la plana d'Armadàs, doncs intentar potenciar aquesta doble vessant, la vessant del sector primari, la vessant agrícola i la vessant de biodiversitat, per intentar connectar d'alguna manera el que seria l'espai protegit de les Gavarres amb l'espai protegit de muntanyes de Begur Castell Cap Roig.
A partir d'aquestes dades, a principis d'any s'explicava que s'havia encarregat un informe de viabilitat del projecte del parc agroforestal a l'estudi Ramon Folch i Associats, una consultoria energètica i ambiental de Barcelona. Posteriorment, des del consistori, es van visitar altres exemples d'èxit, com el parc agrari del Delta de Llobregat i l'agroforestal de Gallecs al Vallès Oriental. Si el projecte tirés endavant, Palafrugell podria potenciar i consumir els productes del sector primari generats al territori, com podria ser la vinya. Ho destacava el regidor de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius.
Acaparar tot de la matèria primera que pot disposar Palafrugell, dels seus horts, de les ramaderies, de tot el que sigui a primera necessitat, però és que ja ens anàvem més de Palafrugell, sinó que agafàvem a nivell de comarca amb altres municipis del Baix Empordà, inclús la vinya que tenim fronterera aquí amb els pobles de Torrent, o que també tenim a Vall-llobrega.
Ara que ja es disposa de les conclusions dels informes, Heras destaca que el següent pas serà parlar amb els diferents municipis afectats per tal de conèixer l'opinió, com són Mont-ras, Palamós i Vall-llobrega.
Està molt als Barcelona, el projecte és embrionari gairebé, no? Però la voluntat és aquesta, és de sumar esforços a nivell de les diferents administracions implicades i donar-li muscle i que tiri endavant.
Aquest projecte sorgeix d'una iniciativa impulsada pel mitjà dels romanents de tresoreria de l'any 2021. S'impulsa des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell i amb el suport del regidor de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius.
Seguim amb més notícies de la jornada. SOS Palafrugell presenta al·legacions contra el projecte d'urbanització a Aigua Xalida. Des de l'organització ja van realitzar al·legacions durant el mes de juny i juliol contra el pla de millora urbana, però aquesta tercera al·legació es fa contra el projecte d'urbanització, Maria.
L'al·legació demana, d'una banda, que es paralitzi la tramitació del projecte d'urbanització i també del projecte de millora urbana. Eduard Ribot, advocat i portaveu de SOS Costa Brava, explica que aquesta suspensió respon a l'acord de suspensió de llicències a la zona de costa, que es va impulsar el passat mes de maig.
L'Ajuntament de Palafrugell, el passat mes de maig, va acordar la suspensió de llicències a la costa, en concret a Tamariu, i a Franc i a Calella de Palafrugell. Però sorprenentment va oblidar aquest àmbit d'aquest polígon d'actuació urbanística. Llavors nosaltres diguem que l'àmbit del Pau d'Aigües Alida és idèntic i té les mateixes característiques que tots aquells que han quedat suspesos a Calella i a Franc i Tamariu, i que en conseqüència hauria de quedar també inclòs en aquesta suspensió de llicències.
A més, Eduard de Ribot recorda que encara no s'ha aprovat el pla de millora urbana d'Aigües Alida, per tant no es pot aprovar el projecte d'urbanització. El que ha fet l'Ajuntament és aprovar inicialment amb dos plans, segons explica l'advocat de Sos Costa Brava. Eduard de Ribot afirma que des d'ambdues associacions porten fent al·legacions al consistori des de l'any 2008 en zones com la d'Aigües Alida i encara no han rebut resposta.
Però aquests no són els únics punts que invoquen des de les associacions per frenar aquest projecte d'urbanització, oi?
Des de Sos Palafrugell i Sos Costa Brava, en una publicació a Instagram, invoquen que no es pot aprovar el projecte d'urbanització sense abans haver aprovat el pla de millora urbana que legitima i l'habilita. També invoquen l'accés de pendents, la naturalesa forestal, la inexistència d'aixecament topogràfic, la manca d'estudi geotècnic, entre d'altres arguments.
Sí, efectivament, des del 2004 està prohibit a Catalunya urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20%. Mm. Nosaltres hem aportat informes tècnics d'arquitectes que mesuren els pendents i que proven i demostren que supera el 20% de pendent. Per tant, no correspondria urbanitzar aquests terrenys. Clar. Malgrat això, es preveuen tres vials en infracció d'aquest nivell de pendents. Per tant, creiem que és una irregularitat que no es pot acceptar.
A més, insten que s'incorpori a aquest àmbit als sectors i polígons que han estat objecte de suspensió recent per part de l'Ajuntament de Palafrugell, doncs l'àmbit té les mateixes característiques d'aquells suspesos. Eduard de Ribot recorda que des del consistori es van comprometre en un debat convocat per Sos Costa Brava i Sos Palafrugell l'any 2018 a estudiar l'ús dels terrenys com aquest que s'està transformant a la zona d'Aigua Xalida. A més, l'advocat demana que s'estudiï la possibilitat de crear el patrimoni públic de sòl perquè es pugui preservar i es deixi d'urbanitzar en zones com la del bosc d'Aigua Xalida.
Gràcies, Maria. I unes obres per millorar la recollida de l'aigua de pluja obliguen a canviar la circulació a l'entorn de l'Avinguda Espanya i la rotonda de Josep Pallach per anar als nuclis de Calella, de Palafrugell i Llafranc, Ferran.
Els conductors que vulguin baixar pel carrer Barris i Buixó o per l'Avinguda Josep Vergés i Mata, la dels Mossos, no poden creuar la rotonda del superestop cap a Calella i Llafranc. Per fer-ho, han d'anar fins a la rotonda de la plaça Floreal, la del Mercadona. Aquestes alteracions duraran un mes i es fan per millorar la recollida d'aigües de la meitat del poble, segons l'Ajuntament. El consistori demana disculpes per les molèsties i demana paciència. Recorda que són unes obres essencials per evitar inundacions. Podeu consultar el mapa de les afectacions de la mobilitat a radiopalafrugell.cat.
Vuit i 22 minuts, seguim amb les notícies del dia, les notícies més destacades d'aquesta jornada. Un estudi elaborat per un grup de recerca de la Universitat de Girona ha detectat que el 93,7% dels corbs marins de la costa catalana tenen microplàstics. Atenció, es tracta d'una espècie vulnerable a l'extinció i que pateix l'acumulació de plàstics en ambients marins i costaners, ens ho explica Gerard Escaig.
Els microplàstics són porcions de materials plàstics que s'han anat fragmentant fins a arribar a mesurar menys de 5 mil·límetres. La procedència d'aquests plàstics al corb marí es deu al fet que s'alimenta de preses de prèviament han ingerit els fragments. La tipologia dominant d'aquest material dins dels aparells digestius són la fibra, amb un 99,6%. Per altra banda, el grup de recerca també busca solucions per evitar les captures accidentals dels ocells en xarxes de pesca artesanal.
A més, els investigadors apunten que els exemplars d'aus del Maresme tenen més incidència de plàstics dins dels sistemes digestius que no pas els de la Costa Brava.
Així és, s'ha comprovat que el major percentatge de microplàstics són negres, seguits del vermell i del blau. Aquest color del fragment és una informació molt valuosa perquè pot ajudar a descobrir l'origen del material. El grup de recerca dels mares li ha analitzat mostres de plomes, fetge i múscul de 20 corbs marins per comprovar la contaminació de metalls pesants per veure com afecta a l'espècie. Els resultats mostren que com menys reserves de greix tenen i, per tant, més dèbils, més presència de metalls pesats tenen.
La recerca s'inclou en un projecte de 3 centrat en la sostenibilitat de la pesca artesanal i la incidència que aquesta pot tenir en espècies com el corb marí, oi?
En aquest sentit, el projecte ha abordat problemes com ara les captures dels ocells que fan les xarxes de pesca artesanal i que també pot afectar altres espècies com ara la tortuga.
Per reduir aquesta captura involuntària s'han fet proves amb uns llums a les xarxes de pesca que serveixen per tal d'allunyar corbs marins i tortugues sense que afectin a les captures comercials dels peixos. D'aquesta manera es protegeix la fauna marina i es treballa per la sostenibilitat de la pesca artesanal.
S'aprova el canvi de nom de la plaça d'Espanya de Torroella, que passarà a dir-se ara plaça de l'11 de setembre. Mariona.
Una proposta realitzada per l'Assemblea de Cantaires per la Dolors, ja que el nom actual prové d'un acord durant la dictadura de Primo de Rivera. L'aprovació inicial es va fer en el ple del mes de juny i posteriorment es va iniciar una consulta pública als empadronats, propietaris i establiments afectats pels canvis de nom. Sense cap vot en blanc ni en contra, el canvi ja té via lliure i un cop estigui realitzat, els veïns podran obtenir un certificat al ple municipal per poder fer els canvis oportuns.
I Palafrugell ha instal·lat uns elements escultòrics a la rotonda de la Pineda Gèlia a l'entrada del municipi, amb la paraula suro en quatre idiomes. L'objectiu d'aquesta instal·lació del dissenyador Pere Álvaro és reivindicar la història vinculada a la indústria surera. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, Ferran,
la instal·lació s'ha anomenat bosc tipogràfic perquè les lletres de l'escultura s'han situat una damunt de l'altra, just davant de la petita sureda que hi ha en aquest giratori. Ho explica el seu autor, Pere Álvaro.
El que sé fer és treballar amb lletres, en tipografia, i per tant no m'he plantejat aquest projecte com un element escultòric, perquè jo, per desgràcia, no soc artista escultor, però sí que me l'he plantejat com un projecte de senyalització tipogràfica, fet amb volum i no deixa de generar una sort d'escultura.
Els tòtems han estat creats amb un material resistent per ser a l'exterior i estan formats per tres cares encunyades amb una mida que arriba als 4 metres d'alçada. La paraula suro està escrita en català, en castellà, anglès i francès.
Que en definitiva són una mena de pell de suro amb quatre idiomes, els quatre idiomes que parlem a Palafrugell, bueno, el que estem acostumats, el que són el català, el castellà, i per als visitants doncs el francès i l'anglès.
S'ha procurat perquè la lectura sigui fàcil pels conductors i les conductores.
I que el que fan és voltar la rotonda i que sigui fàcil la seva lectura. Està fet també pensat perquè el manteniment sigui fàcil o pràcticament inexistent. És ferro natural que es va oxidant i es va transformant al llarg dels anys, tal com ho faria doncs, la pell d'un suro quan va creixent. I, en definitiva, el que fa senzillament és explicar d'una manera transparent què és el que estem veient, que és res més que suro.
Segons l'alcalde Joan Vigues, aquesta és una mostra més de l'aposta pel patrimoni i la història de la nostra vila. Afirma que volem que la gent que arribi a Palafrugell s'adoni que som territori surer i que la indústria surera ha marcat el caràcter de la nostra terra i la nostra gent. El projecte és una creació del dissenyador gràfic Pere Álvaro, el qual també és professor titular de l'àrea de disseny gràfic a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot.
2:02. Ja fa més de 700 anys que Jaume II va atorgar a la vila de la Bisbal el privilegi de la celebració d'un mercat setmanal els divendres. Aquest punt d'interès econòmic i social encara batega cada divendres al municipi. Per això, el dinamitzador de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, David Catà, ens explicarà avui algunes de les activitats i actes per commemorar aquest aniversari. David Catà, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, moltes gràcies per la vostra notícia.
A vostè per atendre'ns aquí al Supermatí. Comencem una mica per les bases, no? Quines són aquestes activitats que realitzen els comerços de la Bisbal per commemorar aquests 700 anys de mercat?
Bé, nosaltres ens hem sumat en aquesta iniciativa que ha tingut l'Ajuntament de la Bisbal, vale? Perquè considerem que el mercat setmanal està molt lligat a la vida comercial de la Bisbal. històricament ha sigut un dels reclams de tota la comarca, fins i tot de província, que ha fet atreure doncs, molta població i continua fins, a, fins avui. El divendres és el dia principal comercialment parlant i ens nodrim tant dels periodistes de nosaltres com nosaltres dels periodistes parlant dels comerciants. El que és l'Ajuntament de la Bisbal va crear una comissió per organitzar tots els actes i hem cregut convenient doncs, formar-hi part com a Federació del Comerç. Aquesta comissió la forma el propi Ajuntament, l'Arxiu Comarcal d'aquí de la Bisbal, l'historiador de bisbalenc, en Jordi Frigola, i la pròpia Federació del Comerç. Vale. A partir d'aquí s'han anat realitzant diverses activitats. Algunes se n'encarrega directament l'Ajuntament, algunes l'Arxiu i algunes col·laborem nosaltres. Vale. Principalment per reforçar això, el que és el lligam entre els periodistes, entre el que és el mercat setmanal, vale, els seus valors, proximitat, compra de proximitat, productes ecològics, granel, etc, etc, i lligar-ho també amb els comerços i serveis d'aquí de la sala.
L'aniversari, de fet, es va començar a celebrar el mes de març. S'han realitzat algunes activitats, no? Ja, han tingut bona rebuda?
Sí, la més recent que jo recordi és l'exposició fotogràfica que ha realitzat l'Arxiu Comarcal, en el qual nosaltres doncs, hem col·laborat senzillament amb que 50 comerços de la Bisbal exposen doncs, fotografies del 1911-1992, si no m'equivoco, fotografies del mercat. Vale? La finalitat d'aquesta exposició és recuperar gràficament tot un seguit de fotografies que il·lustren el mercat des del principi del segle. Vale? En teoria ara hi ha 50 fotografies exposades durant tot el mes d'octubre i a partir del novembre aquestes fotografies es traslladaran a l'Arcada de les Voltes. Vale? Cada arcada tindrà una fotografia per tal que els visitants doncs, siguin coneixedors de quins són els establiments que d'on venen les fotografies i en quin àmbit estan exposades.
I com a curiositat, senyor Catà, com ha evolucionat aquest mercat des de, evidentment, ja no preguntaré des dels seus inicis, però des del 1911, que és quan ens comentava que comença el recull de fotografies, com és aquesta evolució?
A veure, això evidentment la informació, l'arxivera fantàstica que tenim aquí a l'Arxiu Comarcal, ho explicaria més bé que jo, perquè és l'historiador, tinc ben poca cosa, jo dedico a tenir el comerç o ajudar-ho, però a veure, el mercat setmanal ha evolucionat segons el model de societat que hi ha en aquest moment. No es pot comparar el que és el mercat que hi havia inicialment, a principis del 1900, amb el que hi ha actualment. El que hi havia el 1900 cobria les necessitats bàsiques. Actualment doncs, ha evolucionat fins a necessitats no tan bàsiques, etcètera, etcètera. El mercat es distribuïa també per zones, ja que hi havia la zona doncs, que fins i tot a la Bisbal encara conserva zones, espais, que venen relacionats per aquest motiu. La Volta de la Mel es diu així, perquè venien d'on de la Mel. Hi ha altres espais doncs, que segons la temàtica que hi havia en aquell moment ha agafat el nom. Per això reivindiquem aquesta importància. I a partir d'aquí ha anat evolucionant segons ha evolucionat la societat. Però repeteixo amb el d'abans, que continua sent un dels punts forts que té la nostra població, el mercat setmanal, i tot el públic que treu de tota l'anella de la Bisbal.
Animem també a tots els nostres oients a visitar aquesta exposició que recull aquestes fotografies que s'han instal·lat en 50 comerços del municipi. Hem vist que també publiquen cada setmana a les seves xarxes socials una recepta proposada pels establiments associats a la Federació de Comerç de la Bisbal. Les receptes són també productes que podem trobar al mercat?
Exacte, dintre aquesta idea de potenciar el que és el producte de proximitat i la compra granel, que són els dos principals motius que estem nosaltres aportant en aquesta campanya, cada divendres es publica una recepta a les xarxes socials des de l'1 d'abril, més o menys, fins a finals de març de l'any 2023, que és el que dura la celebració dels 700 anys. Vale? Aquesta recepta, a part de publicar-se en les xarxes socials, també el propi comerç que està vinculat de queviures, d'alimentació, bar, restaurant, també la reparteix físicament. És a dir, s'imprimeixen 50 fitxes físiques i col·leccionables de cada recepta, que cada setmana el comerç que hagi proporcionat aquesta recepta també es reparteix. Al mateix temps d'aquestes receptes de temporada i per potenciar aquest sentiment de proximitat amb el producte alimentari, vale? Nosaltres setmanalment també fem un ecoconsell. Vale, tres petites píndoles informatives, vale, que els fem a través de les xarxes socials, doncs per donar consells per ajudar el nostre planeta, per ajudar el nostre entorn, ecologia, etc, etc.
Això, a quines xarxes socials ho podem trobar? Per si
hi ha, hi ha... La Federació del Comerç.
Federació del Comerç.
Tant Instagram com Facebook.
Perfecte. També es fa cuina de mercat en directe, és a dir, com a dinamitzador.
Això és una de les coses que ha tingut molt d'èxit.
Tens molta feinada, de moment estic bé, perquè
realment... tinc ajuda, tinc ajuda, evidentment, vale, i entre tots, doncs, amb els comerços que s'interessen i volen ajudar, doncs, tinc l'ajuda d'ells, vull dir que m'ho posa molt fàcil, i hi ha gent de la pròpia associació que cedeix moltes de les seves hores a fer coses en comú, que això és molt important.
Però Déu-n'hi-do.
I la cuina de mercat és fantàstica, perquè organitzem 5 show cookings en directe, vale, en teoria a prop de la zona de mercat, segons la ubicació i segons la temporada, i doncs algun restaurador, sobretot de la Bisbal, doncs, s'encarrega de realitzar una recepta en directe, vale, evidentment amb productes de temporada i de proximitat. Per exemple, mira, aquest divendres mateix la pastisseria de Can Massot realitzarà un taller, vale, on ens farà unes postres, això la gent que vingui ja descobrirà quines postres són, que a més estan servides amb un, com no podia ser d'una altra manera, amb un plat de ceràmica de la Bisbal, un plat que es fa només per aquella ocasió, vale, i que se'n fan 5 de diferents. És una espècie de col·leccionable de plats de ceràmica de la Bisbal que servirà aquest petit tas, en aquest cas, de la pastisseria Massot.
Doncs també ens ho apuntem. Jo tinc una pregunta, potser una mica des d'un aspecte subjectiu, però sí que hi ha una sensació poder l'última dècada, que amb tant de supermercat, tanta gran superfície, no? Aquesta cuina, perdó, aquest els mercats o el comerç més de proximitat s'està veient una mica repercutit. Això segurament vosaltres, com a dinamitzadors dins d'aquest sector, podeu tenir una radiografia més clara, no? De si realment els mercats segueixen tenint bona rebuda, o si realment hi ha un canvi de tendència des de fa una dècada.
A veure, la societat evoluciona, el que és la vida comercial evoluciona amb ella. La qüestió és adaptar-s'hi. Vull dir, ja com hi ha una frase que no sé, algun filòsof d'aquest havia dit, que és adaptar-se o morir, doncs és això, evidentment. Les grans superfícies existeixen i seguiran existint, igual com les grans plataformes de venda online. Existeixen i seguiran existint. No podem lluitar contra elles, sinó que els hem de complementar. Hem de reforçar el que són els nostres valors, el que són les nostres virtuts, i si continuem treballant en aquesta línia, realment trobem el nostre nínxol de mercat. És a dir, si ens adaptem, sobrevivim i podem continuar endavant. La qüestió és adaptar-se. Evidentment, no podem oferir els mateixos valors, els mateixos serveis que una gran superfície, sinó que hem de buscar la diferenciació i l'atenció personal, que és el que nosaltres també pretenem des de la federació, reforçar aquest punt del botiguer de tota la vida, de l'atenció personal, el cara a cara, el consell, etcètera, etcètera, que és el que ens diferencia de les grans superfícies. No volem lluitar-hi, perquè hi són, hi seran, sinó que ho hem de complementar i reforçar el que són els nostres valors diferencials. Si continuem treballant en aquesta línia, doncs tenim nínxol de mercat per tots els sectors.
I estan tenint bona rebuda aquestes activitats entre les persones del poble i els visitants de Rodalies?
Els productes, el que són les recetes, molta gent els segueix, i una altra de les coses que estem fent, que vam iniciar el divendres de la setmana passada, és una de les accions per potenciar la compra a granel. Estem regalant des de la Federació de Comerç petits elements que ajuden a fer la compra a granel i reciclable. Per exemple, estem regalant, en total regalarem 1.000 carmanyoles, 100 bosses que es converteixen en carro i 500 neveres portàtils petites, vale? Totes realitzades en material portàtil, vale? A partir d'aquí, qualsevol persona que tingui algun tiquet d'algun comerç associat, en aquests punts que fem periòdicament, vale? El divendres passat el va fer al mig del mercat de la Bisbal, doncs regalem aquests estris. Això ha tingut una repercussió molt, molt forta, i la gent, doncs, va haver-hi molta gent que va venir a buscar, vale? Demostrar així que la gent s'interessa per els valors que des de la federació i des dels comerços i serveis de la Bisbal volem transmetre. Aquest valor de proximitat, de la compra de proximitat, també, i de la compra reciclable i a granel.
I ja per acabar, senyor Catà, hem vist que s'està editant un llibre commemoratiu d'aquest aniversari del mercat. Tenim data de presentació?
No disposo d'aquesta informació. Això, com que se n'encarrega directament la comissió que organitza tots els actes, l'Ajuntament i l'Arxiu Comarcal són els que ho estan gestionant, però bueno, no crec que estiguin gaire a dir la data, perquè està molt avançat el projecte.
Perfecte. Podem fer algun spoiler de què hi podrem trobar en aquest llibre, si sabem algun personatge que hi ha participat, com es presenta?
No, es presenta com un dels llibres que crec que formarà part de la història de la Bisbal, ja que tots els personatges i tot el que és les fotografies que formaran part, formen part de la història de la Bisbal del passat i crec que del present.
Doncs, senyor David Catà, dinamitzador de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies per atendre'ns al supermatí i gràcies també per explicar-nos totes aquestes activitats que s'estan realitzant per commemorar els 700 anys, recordem-ho, del mercat setmanal dels divendres a la Bisbal d'Empordà.
D'acord, moltes gràcies.
Que passis un bon dia.
Gràcies.
Vuit i 39. Seguim, acabem ja amb les notícies més destacades de la jornada d'avui dimecres 19 d'octubre. Els impulsors del tren tram de la Costa Brava volen agilitzar la construcció d'aquest tren per reduir la dependència dels carburants, Mariona.
Qui impulsa el tren tram és l'Associació de Promoció del Transport Públic. A més, aquesta comissió també planteja que el tren tram tingui dos ramals. En primer lloc, entroncaria la línia amb l'aeroport Girona-Costa Brava i el segon sortiria de Girona i arribaria fins a Olot. Segons un estudi preliminar fet per l'associació, el tren tram recolliria fins a 6,7 milions de passatgers anuals. Es preveu que cada dia hi hagi fins a 55 circulacions per sentit, amb una freqüència de 15 minuts a la mitja hora. La portaveu de la comissió que impulsa el tren tram, Estefania Molina, concreta que davant un escenari marcat per la crisi de carburants i el canvi climàtic, el projecte és més necessari que mai.
Amb números d'usuaris més o menys del tramvia de Barcelona, també que seria molt plausible el volum d'usuaris aquí. Però clar, ara tenim un altre factor enmig, que és la crisi energètica, i si la gent no es pot moure amb vehicles, segurament aquests nivells d'ocupació serien més elevats. Amb els números que nosaltres hem fet, ja de per si el projecte ja seria viable i es podria mantenir econòmicament cada any amb les aportacions dels usuaris. Les aportacions de les administracions també ja seria viable. Però si ara li posem aquest factor de la crisi energètica, segurament el volum d'usuaris es veurà incrementat.
A més, explica que el tren tram serà molt més competitiu en comparació amb l'ús del cotxe privat, així pel que fa al temps del trajecte. Tot i així, no pretén fer competència al transport públic com l'autocar. D'altra banda, Molina entén que l'obra es executi per fases i reclama que a l'hora de triar la via, aquell tram que es prioritzi sigui el que enllaci la Bisbal d'Empordà amb Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. Fins ara, les projeccions que ha fet el grup impulsor parlen que el tren tram podria captar fins a 18.281 passatgers per dia.
I atenció a aquesta notícia, perquè per tots els amants del periodisme, de la ràdio, d'aquest mitjà tan bonic, o fins i tot dels nous formats, dels podcasts, teniu cursos gratuïts a l'Escola de Ràdio i Periodisme. Tornen aquests cursos gratuïts, tornen a l'Escola Digital de l'Empordà, l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà, volíem dir. Quan arriba la tardor, també arriben aquests cursos i tallers que organitzem des d'aquí, des de Ràdio Capital, s'organitzen des de Ràdio Capital i aquest any arriben amb una mirada més digital que mai. Maria.
Aquest any posem el focus en la ràdio i el món digital perquè aprenguis tot el que et cal per comunicar amb el so i amb la imatge. Edició d'àudio, fotografia creativa, creació de podcast, locució professional, ràdio musical i fins i tot un taller per conèixer com moure't per les xarxes i com entrar en el món dels influencers. I com sempre, la inscripció als nostres tallers és totalment gratuïta. Apunta-t'hi, que les places són limitades.
Falten 2 minuts per 9:15 del matí i com cada dimecres tenim la secció de tecnologia amb Martí Seguer. Martí, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia.
Tot bé? Està anant bé la setmana? Estem a mitja sí. Setmana ja? Està anant bé, eh?
Està anant bé. Sempre va bé la setmana, sí.
Comencem, si et sembla, per el Servei Català de Trànsit, que fa servir la intel·ligència artificial per detectar infraccions, oi?
Doncs sí, sí, la tecnologia també serveix per aquestes coses i es fa servir, aquesta tecnologia es fa servir des del mes de setembre i ja ha imposat gairebé 60 multes. Aquest sistema permet identificar les persones que no porten el cinturó posat o que condueixen amb el mòbil a la mà. Uh-huh. Recordem que el mòbil és una de les causes principals d'accident a tot el país. Llavors, bueno, sí. L'intel·ligència artificial la fan servir per aquestes coses també. I aquesta primera aplicació al sistema s'ha dut a terme amb dues càmeres instal·lades a la B23 i a la C58.
Perdona, sí. Martí, és que a mi a vegades també em costen una mica les carreteres. Sabem si una d'aquestes és entre Llagostera i Cassà? Podria ser?
Això està a Barcelona tot.
D'acord. Ho dic perquè jo sóc un dels damnificats, eh?
No facis servir el mòbil.
Del Baix Empordà i Gironès. Sí, va ser un descuit. Segueix, perdona.
Sí, no, dic, durant totes aquestes tres primeres setmanes els dispositius van captar gairebé 200.000 fotografies que el sistema s'encarrega de filtrar, identificar, veure quins són els patrons d'imatge que justifiquen aquesta infracció. Uh-huh. Tot i així, aquestes imatges després selecciona una màquina, però acaba sent revisat per un policia, i de les 1.700 fotografies que es van escollir, doncs només n'han passat 57 a una infracció, a multa, diguéssim.
Per tant, resumint, tenim una màquina que fa fotografies en cadena, per entendre'ns, i després sí que hi ha una mà humana, no?, al darrere per acabar de fer el cribatge, no?
Doncs així és. Sí, sí. La intenció dels Mossos d'Esquadra és posar-ne més de càmeres d'aquestes i afinar l'algoritme que fa això. Vull dir que compta el volant i sobretot això.
Molt
fàcil distreure's amb el mòbil, però també és molt fàcil també accidentar-se i sortir-se de la carretera o qualsevol cosa.
Totalment.
Tonta.
Totalment.
No val la pena.
Netflix tindrà una subscripció low cost.
Doncs sí, la nova subscripció costarà 5,49 euros mensuals i tindrà entre 4 i 5 minuts de publicitat. Clar, per què ho està fent això Netflix? Doncs perquè en èpoques de crisi, doncs, la davallada de subscriptors és important tant a Netflix com en altres plataformes, eh? Després en parlem de, per exemple, parlem de YouTube també. Però, clar, per fer front a aquesta davallada d'usuaris, doncs mira, Netflix llança aquesta subscripció low cost que entrarà, la podrem veure a partir del 10 de novembre, és a dir, d'aquí un mes, això estarà en marxa, i estarà disponible a 12 països del món, bueno, entre els que està a Espanya. Això és 2 euros i mig més barat que la subscripció bàsica, la que estàvem acostumats, que era de 7,99, 8 euros. Uh-huh. I això, aquesta subscripció.
No em sembla tampoc una superoferta, perquè realment estem parlant de 2 euros i mig al mes, però sí. Comptant que tindràs entre 4 i 5 minuts de publicitat per hora.
Sí, per hora, això és un màxim, però, però sí, sí, t'ho posaré entre mig, davant, darrere, vull dir que és, sí, clar. Déu-n'hi-do. Però a més, hi ha altres coses en aquest pla low cost, i és que no permetrà descarregar els episodis per veure-la sense connexió, o sigui, quan te'n vagis amb avió i posis el mode avió, no te'ls podes baixar. I a més, hi ha un 5 o un 10, entre un 5 i un 10% del catàleg que no podrem veure. Val. Hi haurà alguna sèrie, alguna cosa que no podrem veure, o sigui que és un misteri. Ah, i espera't, i una cosa més, la qualitat d'imatge es queda a 720p, que és la qualitat d'aquesta així mig, no és la qualitat bàsica, diguéssim.
És a dir, que si us heu gastat molts diners en una bona televisió, sí. Gasteu-vos 2 euros i mig més al mes per acabar de veure Netflix, no? Per entendre'ns, és com el que es queixava que hi havia una època que el WhatsApp diria que era de pagament o em sembla que valia 89 cèntims o 99, sí. A l'any, però hi havia gent que es queixava i tenia un iPhone de 1.000 euros, no? Exacte. Això a vegades és una mica irònic, però bé, al final que cadascú faci, no?, el que cregui més convenient, evidentment.
Exacte, sí, sí.
Quins països més es podrà veure o es podrà subscriure's des d'aquest pla? Sí.
Bueno, doncs, bàsic, és molt la part d'Europa, Alemanya, he dit Europa i hi ha molts altres països, hi ha Austràlia, hi ha Brasil, el Canadà, Corea del Sud, Estats Units, França, Itàlia, Japó, Mèxic i el Regne Unit. Aquests són els països que comença. Suposo que és els països que més de ballada o els que deuen tenir més subscriptors i volen intentar revertir una mica això de gent que aposta per deixar de pagar.
Em recorda una mica també a Prime Video. Prime Video sí que té, és a dir, evidentment també hi ha el fet que tu quan tens Prime Video doncs t'arriben paquets d'Amazon més ràpidament, no? Normalment en 24 hores, però em recorda també el fet aquest que tu veus anuncis abans de començar el capítol, no te'ls talla, és cert, però sí que després tens títols importants de cine, o sigui més en format pel·lícula, que els has de pagar, no? A banda de la teva subscripció.
Et donen un caramelet i després et diuen, vale, si t'està agradant, doncs va, paga i... Sí.
I pot ser que aquesta tendència vagi sent més habitual?
Sí, jo crec que sí. De fet, de l'altre que et vull parlar és de YouTube, que també té ara mateix uns 50 milions d'usuaris de pagament. Et poden semblar molts, pots dir, hòstia, n'hi ha
però realment...
gent, no? No són tants, perquè, per exemple, Netflix en té 220 milions de subscriptors i va a la baixa, i, per exemple, Spotify té 188 milions.
Déu-n'hi-do.
Per tant, YouTube també és una de les plataformes de vídeo que... És la plataforma de vídeo que més s'utilitza al món, va ser adquirida el 2006 per part de Google, i també està pensant en augmentar aquest nombre de subscriptors. I ho està fent, doncs, des de fa uns dies, mostrant en el contingut amb 4K, et convida que et passis a Premium. O sigui, saps que pots seleccionar la qualitat del vídeo i podíem anar fins a 4K ara, amb qualsevol vídeo o amb els que estiguessin gravats almenys en aquesta qualitat. Doncs ara aquesta qualitat més alta la reserven ja només per als Premium, per als que paguin, i també ens convida a això, a que paguem.
Per tant, Martí, estem veient que una de les tendències és que el reclam d'aquestes mega plataformes sigui la qualitat de vídeo.
Sí. Això, el contingut, no posar anuncis, i si ens volguéssim subscriure, per exemple, a YouTube, doncs mira, hi ha un pla del YouTube Premium Lite que surt per 6,99, aquest elimina els anuncis. I després també tenim el Premium, que a més, que val 12 euros al mes, i aquest deixa descarregar-te qualsevol contingut per tenir-lo offline quan vas amb avió o estàs sense cobertura, reproduir-lo al segon pla, i també et dona accés al YouTube, al YouTube Music Premium, que això és com un Spotify, amb la cosa de que pots veure el vídeo, el videoclip, com hi ha música, només música. És com, bueno, és com un Spotify, realment.
Em va molt bé que m'hagi explicat tot això, perquè vaig rebre un correu d'aquests de YouTube que els interpretes més com a spam que no per rei, probablement m'explicava tot això. Sí que el que vaig llegir va ser que a partir d'ara, suposo que per incentivar o per incrementar o per donar visibilitat, més ben dit, als youtubers, doncs es podran etiquetar els noms d'usuari, és a dir, tal com estem acostumats a fer Instagram, a Twitter, a Facebook, doncs es podran etiquetar els noms d'usuari a la plataforma. Suposo que també és un pla més, no?, per acabar de generar aquest engagement dins de la plataforma.
Sí. Ja et dic, totes aquestes plataformes estan intentant, doncs, això, que no caiguin els subscriptors i tenir més negoci al final, perquè
totalment
tot ha pujat de preu, la llum està cara, i recordem que els llocs on es guarda tota aquesta informació no és res més que ordinadors, grans ordinadors i discs durs que emmagatzemen tot això, i que tot això té un cost que s'ha triplicat. A la meva empresa tranquil·lament s'ha triplicat.
Perdona, que estem tenint un problema.
Sortit amb Robbie Williams per aquí.
Val, ja ho tenim. Hem tingut aquí en Robbie Williams, que s'estava sumant a última hora a la ràdio. Val. Un altre tema que he sentit aquestes darreres setmanes és els ordinadors quàntics. Tu tens el guió, però jo, de veritat, també va molt bé que m'ho expliquis.
No saps de què va, eh?
Soc de lletres, Martí.
Vale, no cap problema, jo
t'explico. Llavors, el que necessitem, suposo que molta gent estarà com jo, i necessitem que ens expliquis una mica més què significa que Barcelona tindrà aquest segon ordinador quàntic que s'integrarà a la xarxa europea pionera.
Doncs sí, aquest ordinador quàntic està al Barcelona Super, estarà al Super, al Barcelona Supercomputing Center, que és un dels 6 centres que acollirà aquesta primera xarxa europea de computació quàntica. Uh-huh. Aquest ordinador quàntic formarà part del superordinador Mare Nostrum, un dels més potents d'Europa, i la instal·lació suposarà una inversió de 12,5 milions d'euros cofinançats per la Unió Europea i el govern espanyol, i es preveu que estigui operatiu a finals del 2023. Clar, i diràs, vale, molt bé,
i què
és això, no? Vale, doncs aquest ordinador quàntic, què fan? Doncs és complicat d'explicar, eh? Així com...
I probablement ho explicaràs millor del que ho faria jo, perquè vaig totalment en blanc, en aquest sentit.
Aquests ordinadors s'utilitzen per la recerca, per fer investigacions, per fer càlculs de coses, i són capaços de fer ells sols el que fan milers d'ordinadors, un ordinador que podríem tenir a casa, alhora, és a dir, fan càlculs des d'una sola màquina, fent el mateix que farien milers d'ordinadors amb un consum energètic baix, i poden fer aquests càlculs d'altíssima complexitat a gran velocitat i estalviant energia. I en comptes d'utilitzar un sistema binari de zeros i uns, fan servir una tecnologia de bits quàntics, que això és complicat d'explicar, però en resum és que aquests ordinadors concentren tota la potència per calcular i per fer coses d'aquestes.
Aquests ordinadors, ara també t'ho pregunto des de la desconeixença, aquests ordinadors al final els tindrem a casa?
No, no crec. Perquè no ho necessitem. Realment has de pensar que per posar-te un exemple, Google té un d'aquests ordinadors, superordinadors quàntics, i és capaç de calcular en 3 minuts i 20 segons operacions que un ordinador normal que podíem tenir a casa li costarien 10.000 anys de calcular.
Ostres,
jo crec que no ho necessitem, això, no? Per exemple.
Va, potser ens hem passat, no?
Sí. Clar, això també en aquest cas, en aquest del Supercomputing Center que posaran a Barcelona, no ho sé, però per exemple aquests ordinadors quàntics també s'utilitzen per desencriptar arxius de coses que s'encripten, que tenen una contrasenya, que s'ha d'anar provant contrasenya número 1, número 2, número 3, número 4.
Et fa tota la combinació per poder-nos entendre, no?
S'han de provar milions i milions de combinacions. Doncs aquests ordinadors quàntics, per exemple, aquesta operació que s'ha de fer durant molt de temps, doncs per exemple aquests ordinadors ho farien amb un temps més breu. No, per exemple, podrien servir per això. També es fan servir per la investigació, per la innovació, per calcular possibilitats de coses. Costa d'entendre per què serveixen, però realment es fan servir.
Esclar, però jo també preguntava si els tindríem a casa en algun moment, perquè al final també suposo, jo ja poder, soc dels anys 90, llavors segurament ja he nascut més amb els ordinadors que molta gent de la que ens està escoltant, però també ens costava d'entendre que poguéssim tenir una agenda dins d'una pantalla, no? I que substituíssim certes coses, no? que podíem tenir a la taula per una sola pantalla. Però bé, per això et preguntava si realment l'acabaríem tenint a casa, i entenc que no fa falta, de moment.
No, de moment no fa falta, i has de pensar també que és una mega sala on està plena de màquines interconnectades entre elles per fibra, per fer tots aquests càlculs. Vull dir que és gran, no és una torre allà, no és un rack, no és un armari, només és una mega sala. Això està a Barcelona, es pot visitar.
Ah, es pot visitar?
Sí. És, no hi he anat, però gent que hi ha anat és impactant, i allà t'expliquen, suposo que alguna demo, em sembla que fan alguna demostració perquè puguis entendre allò empíricament, no? com funciona això dels càlculs i per veure, fan una demostració de com, del per què de tenir-ho això.
Martí Seguer, com sempre, un plaer que ens portis les notícies, les últimes notícies de, relacionades amb la tecnologia aquí al Supermatí. Parlem dimecres que ve.
Perfecte, molt bé, que
molt
vagi
bé.
El dia
igualment, adeu-siau.
Adeu.
Anem a fer l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica d'avui amb l'Albert Aparicio.
Formació de boirines o bancs de núvols baixos al matí i també al final del dia. Els intervals de núvols es trencaran més entre migdia i tarda amb l'obertura de més clarianes. Un dia més, la suavitat tèrmica serà protagonista amb valors entre els 16 graus de mínima i els 26 de màxima, amb elevada humitat i ambient fins i tot una mica xafogós.
Doncs ja ho sabeu, ja ho heu vist, ho heu sentit de l'Albert Aparicio, moltíssima humitat, temps pràcticament d'estiu. Nosaltres us deixem, tornem demà amb el Supermatí, que passeu un bon dia.